Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Inspecció a fons durant tot el dia d'avui per determinar si els 4 pisos desallotjats del número 55 del carrer Argentina dels Marinals són habitables. Els tècnics tornaran a examinar el bloc l'endemà que caigués el sostre d'un lavabo d'un dels habitatges. Les proves determinaran quan podran tornar-hi els veïns que han viscut amb molta por les últimes hores. Això ho ha explicat a Ràdio Sabadell en Luis, el president de l'Escala.
Pues muy asustado, porque a ver, tú oyes cosas y dices, bueno, pero cuando las vives en realidad, que las estás viendo cómo se ha caído el techo, viendo, no sé, y luego ves que desalojan a los vecinos, te tienes que quedar tú ahí viendo el peligro que hay, pues, no sé, muy mal. Yo esta noche ni he dormido ni nada, nada más que pensando que, como que también oyes crujir, pues, es que te imaginas de todo, pero bueno, dentro de lo que cabe, esperemos que se arregle pronto.
Els afectats s'han reunit aquest matí amb representants municipals per fer un estat de situació i conèixer en primera persona quins són els passos a seguir d'ara en endavant. I és que cal recordar que el pis esfondrat és un dels 170 que està pendent d'un informe que dirà si es poden rehabilitar o si cal tirar-los avall per fer-los de nou, tal com s'ha fet amb 600 immobles més als Marinals. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Ara mateix, a l'hora que estem, encara no us podem dir doncs, quin és el resultat d'aquesta inspecció. Estan els equips tècnics i del Col·legi d'Arquitectes doncs, efectuant i mirant doncs, aquests edificis i com estan les vigues i com estan els sostres. I, per tant, quan finalitzin aquestes inspeccions, tindrem una diagnosi més tècnica.
4 famílies han passat la nit fora de casa, 3 d'aquestes han anat a cases d'amics o familiars, mentre que els serveis socials de l'Ajuntament han reallotjat una persona en un hotel de la ciutat.
Titulars.
Sabadell escalfa motors per a la commemoració del 8 de març. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui s'ha presentat el programa d'actes del Dia Internacional de les Dones.
Unes activitats que ja estan en marxa i que han de servir per reclamar la igualtat real i efectiva entre dones i homes. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, insta els homes a implicar-s'hi.
També tenim molts homes que ens acompanyen, perquè això no ho podem fer soles. Necessitem també que els homes entenguin que necessitem sortir i trencar amb aquesta societat patriarcal perquè tinguem una societat lliure on tots i totes puguem viure de forma igualitària.
Els actes centrals del 8M seran aquest diumenge amb l'homenatge a les dones del tèxtil i el mateix 8 de març amb la lectura d'un manifest i un concert a la plaça Doctor Robert.
La síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, opta a la presidència del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya.
La decisió es coneixerà avui mateix quan se celebren les eleccions en el marc de l'Assemblea General de la institució que es fa des d'aquest matí a Santa Coloma de Gramenet. La de Bellan era l'única candidatura que s'hi havia presentat.
Durant el Notícies Migdia també recordarem una efemèride, 44 anys del final de la històrica vaga del 1976 a Sabadell.
Una aturada, la primera a l'Estat contra el règim franquista, que va acabar amb 2 morts i diversos ferits. L'historiador local i col·laborador de Ràdio Sabadell, Jordi Serrano, ha assenyalat la importància d'aquesta data.
És un dia emblemàtic, per mi és dels dies més importants de la història contemporània de la ciutat.
Esports, la Copa del Rei de Waterpolo ja és en marxa. Des de fa uns minuts es disputa a Calllonga el primer enfrontament de la competició.
I demà arrencarà també la Copa de la Reina. Recordem que enguany coincideixen en una mateixa seu el mateix cap de setmana. L'Astralpool, que farà d'anfitrió, s'estrenarà avui a la competició masculina tancant la ronda de quarts de final a les 8 contra el Barcelona. Farem la prèvia a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Quina és la situació meteorològica que ens espera de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Molt bon dia, Abel.
Hola, bon dia. Tenim ja el cel pràcticament serè al redor del territori i després de que haguem vist aquests ruixats de matinada fins a primeres hores del matí en punts del litoral i prelitoral nord de Barcelona, comarques del sud de Girona, uns ruixats que han deixat alguna precipitació fins i tot moderada durant la matinada. Però bé, tot plegat ha anat marxant, queda aquest cel serè que ha de continuar durant les properes hores, excepte la zona del vessant nord del Pirineu. Aquí els núvols poden ser encara més abundants durant la tarda i esperem que hi hagi alguna petita precipitació. precipitació, especialment a cotes elevades, amb una cota neu que a més se situarà cap als 1.800 metres. Avui la temperatura en conjunt serà una mica més alta, especialment cap al sud del país, i un vent que bufa en general moderat amb ratxes fortes a gran part del territori, especialment meitat oest, litoral i prelitoral de Tarragona i també de Barcelona, i cotes altes del Pirineu. Fins i tot en alguns sectors, és el cas de l'altiplà central, i en general a cotes altes del país, pot bufar amb ratxes molt fortes durant les properes hores. De cara a demà, el vent amainarà, parlem encara de força tranquil·litat, però a la tarda, arribada de més núvols, tot i que amb temperatura que encara demà pot ser lleugerament més alta. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Hora, us hem de dir que hi ha tranquil·litat absoluta a la xarxa viària catalana, per tant, se circula amb fluïdesa a totes les vies, segons destaca a aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit. Com està a aquesta hora la situació al transport públic? Ens ho explica el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia. Doncs, primer de tot, advertir als usuaris de la línia R1 de Rodalies a Catalunya que per avariar les instal·lacions entre les estacions de Cabrera de Mar i Mataró, els trens circulen amb retards d'uns 15 minuts. Sense deixar de banda la R1, recordeu que us dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Finalment, recordeu que els títols de viatge adquirits l'any 2019 són vàlids fins al dissabte 29 de febrer i les targetes T trimestre, T7090 i T jove fins al 31 de març. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Passen 7 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Arquitectes municipals de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i del Col·legi d'Arquitectes inspeccionaran tots els pisos del bloc 55 del barri dels Marinals. Recordem que ahir van caure dos sostres dels lavabos d'aquests pisos. El primer a la tarda, mentre un veí mirava per què el sostre estava bufat, i l'altre a la nit, mentre els bombers estaven revisant l'estat de la resta de pisos. Fins a 4 famílies han passat la nit fora de casa per recomanació dels bombers de Sabadell. Aquest matí hi ha hagut una primera trobada entre representants municipals, famílies afectades i també representants veïnals per analitzar la situació, Pau.
Exacte. Durant tot el dia, tres equips d'arquitectes analitzaran l'estat dels sostres i les bigues dels 10 pisos del bloc número 55 del barri dels Marinals. En funció d'aquests resultats, les famílies desallotjades podran tornar a casa o bé hauran de passar una segona nit fora dels seus pisos. També es poden ampliar els desallotjaments a la resta d'immobles. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha visitat la zona aquest migdia i ha estat prudent.
No us podrem dir res fins que tinguem l'informe que ara mateix estan efectuant. Jo crec que això són les primeres línies que hi havia ahir a la nit quan es van fer aquesta primera inspecció ocular. Evidentment eren 9:45 a la nit i per tant no es va poder veure bé quina era la problemàtica definitiva i per tant jo prefereixo no especular i quedar-nos amb la diagnosi final que tindrem, com us dic, quan ara surtin els serveis que ho estan fent.
El president de la comunitat ha estat un dels veïns que han pogut passar aquesta nit a casa seva, tot i que ho ha fet amb por. Per aquest motiu, com manifesten altres inquilins, encara que el resultat de l'informe sigui positiu, es plantegen buscar alternatives pels pròxims dies. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Yo me estoy planteando de irme a vivir a casa de un familiar porque con los niños yo no me fío, aunque los bomberos y me están diciendo que de momento está todo bien, pero yo con lo que oigo por la noche crujir y todo, yo no me fío.
Aquesta tarda, responsables de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya també faran acte de presència als Marinals. Entre les primeres demandes que els han enviat des de l'Ajuntament i el Veïnat, hi ha que s'accelerin els terminis per dur a terme l'informe independent que ha de resoldre si els blocs han d'anar a terra o bé es poden rehabilitar.
I la primera demanda que ja hi va haver ahir a l'agència, a part, evidentment, explicar-los la situació i que també he de dir que l'agència de seguida va respondre i va venir i va enviar també els seus serveis tècnics, és dir, escolta, tot aquest procés que sabeu que fa unes setmanes que vam firmar per no només aquest bloc, sinó tots els blocs del voltant, veure quina és la patologia i si estan afectats i en cas que ho estiguin, quines són les solucions que l'agència ha de posar sobre la taula. El que sí que hem demanat és que s'agilitzi al màxim.
Les famílies afectades defensen, sense dubtes, que tots els pisos han de ser derruïts, sobretot després dels incidents d'ahir a la tarda. Pel que fa a les famílies que han estat desallotjades, tres d'elles han anat a cases de familiars i amics, mentre que un usuari ha estat atès pels serveis municipals. L'alcaldessa també ha assegurat que tenen tots els recursos de l'Ajuntament a la seva disposició durant aquests dies.
Tanquem el tema de portada i n'abordem d'altres perquè ja s'han presentat les activitats que organitza i difon l'Ajuntament pel 8 de març, el Dia Internacional de les Dones d'aquest 2020. L'objectiu comú de la quarantena d'actes previstos és la sensibilització i la reflexió entorn la sexualitat i les dones. La convocatòria central serà el mateix dia 8 a la plaça Doctor Robert a la 1 del migdia.
A les activitats del programa s'inclouen contes, espectacles de dansa, de foc, partits de futbol, obres de teatre, tallers d'autodefensa, zumba o itinerari per la ciutat. Hi ha cites per tothom. La segona tinenta d'alcaldessa i regidora de Feminisme, Marta Morell, diu que cal reivindicar una societat igualitària.
És un dia, com deia, per seguir reivindicant una societat igualitària on anem totes de la mà, on anem la societat civil, on anem els partits polítics, on anem totes, i que, totes aquelles persones que el que vulguin és acabar amb una societat patriarcal que tenim instaurades des de fa ja massa anys i el que al final apostem per una societat igualitària on la igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones sigui una realitat.
Aquest diumenge dia 1, a l'acte d'homenatge a les dones del tèxtil, es farà un pilar de dones dels Saballuts, precisament a la plaça de les dones del tèxtil. Per Morell, cal canviar l'enfocament de la sexualitat femenina.
Moltes vegades assignem el rol de la dona només a l'objecte de la reproducció, a la maternitat obligada, i en la sexualitat femenina només està enfocada en base a finalitats reproductives i on l'home és l'única persona en una relació que pot obtenir el plaer, evidentment. Aquestes dinàmiques les hem de canviar, estem en uns temps que ja estem canviant aquestes coses i el que hem de fer és seguir avançant en aquest sentit.
L'acte central serà el mateix dia 8 a la plaça del Doctor Robert a la 1 del migdia, moment en què es llegirà el manifest i es farà el concert de Santa Salut. El cartell de la cita, obra de l'alumna de l'escola Illa Susana Pinto, que va guanyar el concurs convocat per l'Ajuntament, ja es pot trobar pels carrers de la ciutat. Les entitats de la taula de gènere, feminismes i LGTBI col·laboren amb el consistori en l'organització.
I ara parlem d'una altra dona, perquè la síndica municipal de Greuges de Sabadell, Eva Bellan, podria convertir-se a partir d'avui en la presidenta del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya. Bellan s'ha presentat a les eleccions per renovar la junta de la institució, que se celebren cada dos anys. La seva era l'única candidatura que es presentava al procés, que es fa aquest matí en el màrquet de l'Assemblea General del Fòrum de Síndics. Abans de la trobada, Eva Bellan ha explicat a Ràdio Sabadell per què va decidir presentar el seu projecte.
Amb la candidatura que encapçalo vam pensar que era un bon moment per posar-nos-hi, especialment per tot el tema que et comentava de la institucionalització. Ens trobem que hi ha sindicatures locals molt diferents les unes de les altres, no? Algunes no tenen gens de recursos, d'altres en tenen molts, cada ciutat té el seu reglament, no? Sobre la sindicatura, i el punt aquest de millorar la institucionalització ens va motivar per poder-nos presentar.
El Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya va néixer fa dues dècades i representa prop de 4 milions i mig de persones.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de tres quarts de dues, la colla de bastoners de Sabadell rebutja la retallada del pressupost de la subvenció per al foment de la cultura popular per part de la Diputació de Barcelona. Enguany, la DIVA ha designat 350.000 euros per al foment de la cultura, 100.000 euros menys que l'any passat. Pol Prats, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs en una entrevista al programa Al Matí, el president de la colla, Rubén Ramiro, ha denunciat que aquesta retallada suposa la reducció d'un 25% de la subvenció que rep cada entitat cultural. Ramiro ha explicat que la seva primera reacció va ser organitzar-se amb la resta de colles de bastoners.
Primera reacció que vam fer és treballar-ho a través de la Coordinadora Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, que som també moltes colles de bastoners que demanem subvenció, i per tant a través d'aquí ja s'està mobilitzant una mica per saber què ha passat i com es pot solucionar. I a nivell de Sabadell, doncs, just ahir vam reaccionar, i sí, la idea és intentar com a mínim doncs, sumar més entitats a la queixa, tot i que no sabem si té gaire solució.
El president de la colla afirma que la subvenció a la DIVA suposava el 10% del seu pressupost anual i que sense diners no es poden fer moltes de les activitats que realitzen, així com també visibilitzar-se i animar més gent a participar. Ramiro ha puntualitzat que els últims anys el nombre de membres de la colla s'ha incrementat notablement.
L'últim any hem tingut una crescuda bastant important i creiem que és arrel d'això, de visibilitzar-nos, de generar espais on ens coneguin i sobretot on ens coneguin de primera mà, diguem-ne, no? on puguin participar.
Des de la colla de bastoners de Sabadell ja s'estan buscant altres vies de finançament per suplir la retallada, però afirmen que davant l'adversitat respondran fent més activitats.
I parlem d'òpera. El programa de Ràdio Sabadell sobre el món de la lírica celebra 400 programes en antena aquest vespre. I al front d'aquest projecte, que repassa tots els ets i uts del Bel Canto, i el vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, que s'encarrega de la direcció, la producció i també la presentació de l'espai.
Exacte, aprofitant l'efemèride, Torrents ha explicat al programa al matí com va néixer el Parlem d'Òpera.
Va néixer, va ser una iniciativa del Marc Sabater, l'antic director de la ràdio, que va pensar que era una bona pensada, doncs, donar canxa a les entitats de la ciutat, i va proposar tant Amics de l'Òpera com a l'Orquestra Simfònica de que féssim un programa cada un. I bueno, li va dir a la Mirna: escolta, podríeu fer un programa? I va dir: bueno, molt bé. I la Mirna va dir: el faràs tu, eh? I dic: bueno, doncs, cap problema.
I des del 9 d'octubre del 2010 sona l'antena de l'emissora aquest programa. En conversa amb el tècnic Toni González, Torrents va decidir preparar un contingut especial entre seguidors fidels de l'òpera per l'edició 400. Es tracta d'una tertúlia on cada participant ha escollit un tema per difondre i que podreu escoltar aquesta nit. Torrents tria, com una de les seves favorites per explicar a la ràdio, una de les òperes que els amics han portat a Sabadell.
Les òperes les hem anat explicant segons s'han anat fent a Sabadell, perquè tu saps que les òperes que s'han anat fent a Sabadell s'han anat explicant els arguments, sempre es dedica un programa a explicar l'argument. Si em centro en aquestes, doncs jo diria que les de Rossini, l'Italiana in Algeri, per exemple, doncs em va fer molta il·lusió fer-la.
Aquest amant de la història i posseïdor d'un abonament a la fila 1 del Liceu diu que el primer disc que es va comprar va ser Les Noces de Fígaro. Torrents lamenta que en altres països s'incentiva el mecenatge privat i a casa nostra és molt difícil, encara més el finançament cap a les subvencions.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
I més efemèrides. Sabadell celebra avui els 30 anys d'agermanament de la ciutat amb l'Argup, el Sahara. El consistori sabadellenc va ser un dels primers ajuntaments en crear aquest vincle amb un municipi estranger, un agermanament que sempre ha anat acompanyat per una voluntat de treballar en la igualtat, la pau i el progrés. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Una de les principals accions que duen a terme des del Taller d'Art, Cultura i Creació, entitat que gestiona el projecte d'agermanament, són les comissions mèdiques, campanyes de 15 dies en què metges del Taulí viatgen fins a l'Argup i atenen els pacients saharauis. Doncs bé, una de les novetats d'enguany és la formació de metges saharauis locals per evitar aquesta dependència de la població amb l'Hospital Sabadellenc. Ho explica Sílvia Mestres, coordinadora de la Comissió Mèdica, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Tenim dues comissions, una comissió mèdica i una comissió quirúrgica pròpies de Sabadell, provinents del Parc Taulí, i dins d'aquestes comissions es fa també la part de formació. Els metges que van a fer els camps de solidaritat als campaments de refugiats fan formació al personal mèdic d'allà, no? Com per potenciar, bueno, aquest sentit també de relació d'igual a igual, però per deixar alguna cosa allà i que ells mateixos s'empoderin i comencin a treballar per si mateixos.
Per la seva banda, Víctor Rujano, un dels voluntaris que ha viatjat als camps de refugiats, ha explicat quin és el factor que més l'ha copsat d'aquesta experiència.
Ens vam trobar que era una situació que no tenien com activitats que potser vas aquí pel carrer i trobes a la plaça que, doncs, que estan jugant o que tenen una persona referent com a monitor que està fent activitats, dinamitzant, doncs, gestionant tot aquest temps d'educació no formal, que potser aquí el tenim com molt, molt present, no? Casals o coses així, que trobaves que allà no n'hi havia i que és una necessitat, jo crec.
Per celebrar aquests 30 anys d'agermanament, avui s'ha organitzat un acte a 6:45 de la tarda a la plaça Doctor Robert, on es projectarà un vídeo recopilatori de la trajectòria d'aquesta unió de les dues poblacions.
Més notícies. L'Audiència sentència de Barcelona absol els CDRs que van encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2008, entre els quals hi ha dos sabadellencs.
L'Audiència de Barcelona absol els 12 acusats per presumptes delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu a l'autoritat que van ser jutjats el 5 i 6 de febrer. Els 12 joves es van encadenar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 23 de febrer del 2018 per reclamar la llibertat dels polítics empresonats.
I precisament des del grup municipal de Junts per Sabadell s'ha anunciat avui que no participaran de cap votació a l'Ajuntament que tingui per objecte penjar banderes, pancartes o missatges a la façana de la plaça Doctor Robert del Consistori. El grup municipal ha pres aquesta decisió mentre diuen no es permeti penjar una pancarta que reculli el clam de llibertat i el final de la repressió, han dit textualment. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que comptava amb una seu a Sabadell.
Els detinguts traficaven il·legalment amb falsificació i medicaments il·legals a tot l'estat espanyol. El cos policial català va realitzar fins a 4 escorcolls en diferents seus de l'organització, una de les quals va ser a Sabadell i una altra a Terrassa. En total hi ha 7 detinguts i s'han intervingut més d'1.600.000 dosis amb un valor al mercat il·lícit d'1 milió d'euros.
Temps ara per a la cultura. El conjunt musical tancat per defunció ja té la seva novetat a la venda.
No hagués pensat mai que hauria de fer de bomber per apagar el foc amb crema.
El grup sabadellenc ha fet públic el seu àlbum número 6, que s'anomena Paraules enceses enmig d'un foc apagat i ha estat editat pel segell Microscopi. Jaume Papell explica al programa Connectats què conté aquest disc.
En aquest disc hi trobareu 11 temes, molt mimats, amb unes lletres més o menys interessants. Jo m'hi miro bastant amb les lletres, de fet les faig massa llargues perquè després sempre em passen de 4 minuts els temes. I hi ha una mica, l'enfoc musical doncs és una mica eclèctic, que és una paraula que m'agrada. Faig els discos segons la lletra, doncs hi pots trobar rock, hi pots trobar pop, hi pots trobar balades, hi pots trobar algun tema més folky, amb acústiques, hi pots trobar també arranjaments clàssics, alguns de cello, alguns violins, amb alguns temes.
També s'hi pot trobar una mica d'experimentació, ja que està fet amb tranquil·litat i madurant-lo mentre es gravava, diuen. Papell assegura que tot el que passa al disc és veritat. Tancat per defunció, està buscant una data de presentació del disc amb l'Ajuntament, que segurament serà entre setembre i octubre a l'Estruc.
Aquest dijous 27 de febrer, programa Rodó, el número 400 de Parlem d'Òpera. Però anoteu que serà, en lloc de les 8 del vespre, serà a 2:15. Només en aquesta ocasió. Programa número 400 de Parlem d'Òpera, dijous 27 de febrer, a les 9:30 de la nit.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Maria, a tu te n'ha pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a mides.es.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6. Demana la teva cita.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per arribar al punt de les dues. Tercer cas confirmat de coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona de 22 anys, veïna de Tenerife, que va viatjar al nord d'Itàlia entre el 19 i el 25 de febrer i que es troba aïllada a l'Hospital Clínic.
La dona es va adreçar al centre sanitari on es troba ingressada en estat lleu després de confirmar-se que té Covid-19. El Departament de Salut està estudiant els contactes estrets que ha pogut mantenir la dona i, seguint el protocol, un cop identificat, se'ls aconsellarà l'aïllament a domicili en vigilància activa per part dels serveis de salut pública.
Torra celebra el camí del diàleg oberta ahir a la tarda amb el govern de Pedro Sánchez, però lamenta que l'Estat no doni resposta ni a l'amnistia ni a l'autodeterminació.
Així ho va manifestar en una roda de premsa des de la Moncloa, després de les 3 hores que va durar la primera reunió de la taula de diàleg. El president de la Generalitat va expressar que vol aïllar aquest espai de diàleg de qualsevol fet que pugui afectar-lo, com les eleccions catalanes o els pressupostos de l'Estat. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, assegura que la taula de diàleg ha de permetre donar llum a coses noves.
Estamos hablando de una reflexión que tiene que alumbrar necesariamente algunas cosas nuevas y desde luego no es el reconocimiento de un derecho a romper la unidad territorial de España que para nosotros no existe.
Per la seva banda, Pablo Iglesias afirma que és bona notícia que hagi començat la taula de diàleg i s'ha mostrat satisfet de que els dos executius mostrin la voluntat necessària per encaminar el conflicte per vies sensates.
Ciutadans pagava com a assessor un membre de la Junta Electoral Central que va participar en debats decisius sobre el procés independentista.
El vocal de la GEC, Andrés Betancor, estava en nòmina per la formació taronja com a assessor, alhora que era vocal de la GEC i participava en debats decisius sobre el procés i el desenvolupament de les eleccions entre el 2017 i el 2019. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat a través del seu compte de Twitter que presentarà una querella contra Betancor per suborn, prevaricació i delicte electoral per la seva relació amb Ciutadans. Torra considera que el cas és a l'origen de la seva inhabilitació i que per això actua contra els que siguin responsables d'aquest escàndol. El president creu que això posa en dubte totes les decisions preses per la GEC els últims 2 anys.
Esquerra Republicana permet que els pressupostos generals de l'Estat avancin al Congrés dels Diputats l'endemà de la taula de diàleg. El Partit Republicà ha anunciat que s'abstindrà. De fet, ja ho ha fet a la votació del sostre de despesa, que és un pas clau per a l'aprovació dels pressupostos.
Ho ha assegurat el diputat republicà Joan Margall, que ha afegit que és un marge de confiança perquè el diàleg i la negociació puguin avançar. La portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha indicat que el seu vot encara no està definit perquè encara s'està negociant.
L'Audiència de Barcelona absol els 12 CDRs jutjats per encadenar-se a les portes del TSJ al febrer de 2018. Recordem que és una informació que us hem explicat fa uns minuts perquè hi havia 2 persones, 2 d'aquests encausats, que eren de Sabadell. I en clau econòmica, les exportacions d'alta tecnologia han pujat un 18,2 a Catalunya l'any 2019, arribant als 8.744 milions d'euros.
Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya que indiquen que aquest increment es deu sobretot a l'augment de vendes de productes farmacèutics i d'elements d'informàtica, electrònica i òptica. En el seu conjunt, les exportacions de productes industrials s'han incrementat un 3,2% respecte a l'any anterior, superant els 70.000 milions d'euros.
Avui se celebra l'aniversari de la fi de la vaga general del febrer de 1976 a Sabadell.
La contraportada.
Va ser una vaga que es va allargar pràcticament 10 dies i va ser la primera de la transició democràtica a tot l'estat, deixant 2 persones mortes.
El detonant de la vaga va ser la repressió policial a una manifestació per l'ensenyament públic que va tenir lloc el 13 de febrer. En aquesta manifestació, diversos infants van haver de ser hospitalitzats a causa de la brutalitat de la policia. La conseqüència principal de la vaga general va ser la fi de l'ajuntament feixista amb la dimissió de l'alcalde Josep Borrull mesos després. Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC, ha reivindicat la memòria dels participants de la vaga al programa El Cafè de la Ràdio.
Jo reclamo que se'ls hi faci un homenatge ciutadà en aquesta gent treballadora que se la van jugar molt i que simbolitzen el conjunt de la classe treballadora de la ciutat, però bueno, al final no el pots donar a tothom, però aquests de la Comissió Ninter Ramos jo crec que haurien de tenir un carrer. Vull reivindicar la memòria d'aquesta gent humil que la gent no coneix i que han sigut decisius a la ciutat.
Serrano ha posat de manifest la brutalitat que es va viure aquells dies per part dels cossos policials de la ciutat de Sabadell i ha volgut recordar les 2 persones mortes a causa de la repressió.
Un dels morts és el David Wilson, un professor de la FIAC. Estava mirant per la finestra i tiraven bales de goma al passeig Manresa. És que si tu tires bales de goma a la Diagonal, per dir alguna cosa, bueno, pot crear problemes, però no. Però és que si els tires en carrerets estrets i l'altre mort que va patir conseqüències i al final es va suïcidar, va ser el túnel del carrer Sant Antoni, que li van disparar pràcticament a bocajarro. Una bala de goma al cap, va quedar amb moltes seqüeles.
L'historiador, perquè aquest dia suposa un dels més emblemàtics de la història contemporània de Sabadell, ha exposat que la vaga general va ser una gran lluita per fer possible la llibertat i la democràcia.
Així tanquem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar aquestes i altres informacions al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo amb l'última hora d'aquesta Copa del Rei que es disputa a Calldonc. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.